En clau de dona, amb Rita Valero.
Sóc aquí un dia més a l'enclau de dona. En aquesta ocasió, mira, et porto una cosa molt interessant, que és diferents fragments de diferents moments en els quals he parlat amb diferents persones. En primer lloc, un petit tastet del programa que vam fer aquest estiu, en el que hi vaig col·laborar amb en Ferran Castelló. El programa és Moda Avió, d'en Ferran Castelló, i em va convidar doncs, a fer un petit tastet d'alguns recitals de poesia als quals hi havia anat i d'algunes de les artistes a les quals havia entrevistat. Aleshores, en primer lloc, et posaré un petit fragment d'aquesta col·laboració amb en Ferran, on te comentaven precisament el paper de la poesia i d'aquestes artistes, i a continuació et posaré l'entrevista a dues artistes molt especials, la Noelia Díaz Vicedo, que presenta el llibre Cercles excèntrics, i la Míriam Cano, que presenta el llibre Vermell Rússia. Som-hi!
La cultura s'ha de gaudir i s'ha d'anar-hi. És que s'ha d'anar-hi. Goita, veure la cultura des del sofà de casa no té cap sentit. A la cultura s'hi ha d'assistir i s'hi ha de viure. Per tant, doncs jo hi vaig. T'apuntes? Els recitals de poesia. Potser algú té el concepte de quan a l'escola ens feien aprendre les poesies de memòria i t'aixecaves allà davant de la pissarra amb les mans al darrere i ben recta i anar dient, com que en cañones por banda, bien en popa, toda vela, no.
Això ja no ho feia, eh? Així.
Això tu ja no, perquè tu ets més jove.
Es que anar recta davant de la pissarra, no.
Uau, doncs jo sí que ho he viscut, això, i ara m'he sentit molt vella.
Més aviat, jo me'n recordo, vaig tenir una professora de català que ens feia també recitar poesia, i era el contrari. Deia que ens havíem de moure moltíssim.
Oh, doncs no saps la sort que vas tenir, Ferran. És que la poesia és expressió, també. La poesia és moviment, la poesia té ritme, té una pròpia melodia intrínseca. Llavors, el que volia explicar és precisament això. Aquests recitals de poesia, en moltes ocasions, van acompanyats de música, fins i tot. Porten a algun guitarrista, alguna guitarrista o algun altre instrument, o percussions, o el que sigui. Vull dir, i encara que no vagin amb música, hi ha participació moltes vegades de diverses veus que donen una amplitud i et fan viure la poesia. No és allò de estic aquí sentat, me reciten una cosa i me'n vaig a casa i la gent diu, oh, que avorrit. No, no, perdona. No, d'avorrit, o sigui, avorrit és el més lluny que queda d'aquests recitals. I a més, d'aquells que t'arriben, eh? D'aquells que dius, buah, me'n vaig aquí diferent de com he arribat. I això és el que genera la poesia. Qualsevol tipus d'art, en veritat, vale? Quan tu entres en contacte amb qualsevol tipus d'art i surts d'una manera diferent, fita aconseguida. En aquesta ocasió van fer un diàleg poètic, són dues autores, una és d'Edicions Tremendes i l'altra no, i va ser molt curiós perquè és d'una editorial amiga, ella us ho explicarà, però bueno, era la primera vegada doncs, que dues editorials diferents, en comptes de fer-se la competència, diguem-ne, saps? Doncs
sí.
Són editorials amigues i van decidir ajuntar a dues de les seves artistes per fer aquest diàleg poètic, i la veritat és que va ser molt enriquidor, molt interessant. T'haig de dir que cadascuna amb la seva manera, no? Eren dues maneres molt diferents d'encetar la poesia, però a la vegada tenien títols de poemes que coincidien. O sigui, pel títol, poemes que tenien el mateix títol. I una desenvolupava una cosa i l'altra desenvolupava una altra cosa, vale? Però el títol era el mateix, partien del mateix punt, no? I això, doncs, ho vaig trobar superinteressant, superenriquidor. I t'haig de dir també que la Míriam Cano és del gremi, eh?
Ah, sí? Qui és?
La Míriam Cano és del món de la ràdio i, goita, doncs té programes a ICAT. Espera, que t'ho vull dir bé, no em vull confondre. Sé que fa programes a ICAT i també a Catalunya Ràdio, que nosaltres connectem amb els informatius de Catalunya Ràdio. Llavors, goita, doncs és de la casa, també, és de la casa. Mira, t'ho diré exactament. Actualment és crítica literària en el programa Els Experts de ICAT i en el Irradiador de Catalunya Ràdio. Em va resultar molt curiós i molt graciós a la vegada, perquè precisament jo ahir anava amb els llavis d'un vermell ben pujat i precisament doncs vaig aprendre que aquest es diu Vermell Rússia i que és una pintura de guerra, clar que sí. Això sí que ho sabia, però el de Vermell Rússia no, i mira, sempre s'aprenen coses. I després, doncs, el diàleg el mantenia amb la Noelia Díaz Vicedo, que és de València, va viure molt de temps fora i té un accent anglès meravellós. Algun dels poemes ens els va llegir en anglès, ens els va recitar en anglès, i penses, no estic entenent la paraula, el significat de la paraula poder, perquè eren paraules com molt concretes, no? Però amb la melodia que ho estava fent, bueno, meravellós.
Avui tenim amb nosaltres a la Míriam Cano i la Noelia Díaz Vicedo, que ens venen a presentar unes obres poètiques magnífiques. Elles mateixes ara ens explicaran una miqueta de què van cadascuna: Vermell de Rússia, de la Míriam Cano, i Cercles excèntrics, de la Noelia Díaz Vicedo. Molt bones! Com esteu?
Bé, hola. Molt bé. Hola.
Aviam, qui comença? Comença la Míriam. Míriam, explica'ns una miqueta de tu i de la teva obra.
Bé, si voleu, començo per l'obra. Vermell de Rússia és el meu tercer poemari, el meu tercer recull. I bé, el títol és un color de pintallavis, en realitat. És el Russian Red de Mac.
Ben vermell.
Un dels meus favorits.
Sí, eh? És, queda bé amb tot. El Russian Red queda bé amb tot. I és veritat que la gent, les noies de la meva generació, ens feia una mica de cosa pintar-nos els llavis molt vermells. I la primera vegada que ho vaig fer, ja de molt gran vol dir als 35 o 36 anys.
Molt gran tampoc.
No, però vull dir que ara, no, ara és diferent, crec. I vaig dir, ostres, això m'empodera d'alguna manera, no? És com una mena de pintura de guerra.
A mi m'has de dir.
Sí, és com, ostres, els llavis vermells que... L'altre dia corregia un text d'una alumna, per exemple, i em va fer molta gràcia perquè ella parlava del vermell puta, que era, no? Que era una, wow. Bueno, era una manera com les noies de la meva generació ens deien els llavis vermells, no? Tenen
sí,
aquesta
sí,
connotació.
Sí, 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 sí.
I en canvi jo li vaig trobar aquesta connotació més d'empoderament, i el Vermell de Rússia és un llibre que justament parla d'aquesta etapa de reconciliació, de reconstrucció, d'aprenentatges, jo diria que és un llibre com d'entrada a una certa comprensió de la maduresa, no? I per tant el Vermell de Rússia, com a aquest color de pintallavis com a símbol, em semblava que hi quedava prou bé. I bé, sobre mi, doncs jo sóc escriptora, traductora...
Estàs al mitjà, també, hem vist.
Sí, a l'Irradiador, a la xarxa, faig les seccions de recomanacions de llibres, uh-huh. I tinc una escola de literatura amb el meu soci, en Borja Baunyà, que també és escriptor, que això que és l'Escola Blum a Barcelona, i crec que no em deixo res, però de tot això.
Jo he llegit que ets fan de los Monty Python.
Soc molt fan dels Monty Python. Sí, sóc molt fan dels Monty Python. De fet, començo l'any sempre veient tot el Monty Python's Flying Circus sencer, perquè la vida s'ha de riure.
I tant,
final, no?
I tant que sí.
Un altre punt en comú.
Sí, eh?
Els Monty Python's.
I a més aquest espectacle, abans que ens comencis a explicar, aquest espectacle és com una novetat, no? Aquesta presentació conjunta, perquè les dues no us coneixíeu prèviament. Una mica.
Sí, és curiós perquè ens vam conèixer justament fa dues setmanes.
Ho expliqueu
tu, no? Que...
Sí. Fa dues setmanes a un cicle organitzat per Mallorca Literària a Palma de Mallorca, que es diu Màtries, i la Míriam va venir a fer la conversa amb Lauren Groff, que és una escriptora americana que ha fet un llibre impressionant que es diu Matrix, i que ella ha fet una traducció absolutament brillant, i ahir vam tenir l'oportunitat de conèixer-nos abans de venir, no? I vam dir això, ens veurem, mira, ja
farem.
Sí.
Com es prepara un espectacle així sense haver-vos conegut prèviament?
Jo crec que els recitals de poesia, no?, s'entenen aquesta cosa molt intuïtiva de dir, bueno, escoltem-nos, no? Jo crec que al final la clau és escoltar-se i decidir. Normalment s'estructuren en rondes d'una durada més o menys perquè hi hagi com... I després, doncs, tens uns quants poemes preparats, però si l'altre poeta, en aquest cas la Noèlia, llegeix algun poema que et ressona, dius, ostres, jo tinc aquell poema que dialoga amb aquest, i jo crec que va una mica així, no?
Sí, 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 és ver, sí. Portes una mena d'esquema previ, no?, de com vols fer les coses, però un punt positiu, i jo crec que dels més bonics que hi ha en els recitals de poesia, és aquesta oportunitat de comunicació i de dialogar, no?, que esporàdicament, no?, d'una manera més espontània surt aquest diàleg, no? Sí. Crec que això
és,
sí,
important.
És important i és molt bonic.
I tant, que, i que no es perdi, no? Perquè és allò, el que sorgeix en el moment, també. No?
Efectivament.
Explica'ns del teu llibre, Cercles excèntrics. És un títol, si més no, curiós, de color groc. Què significa aquest títol?
Bé, aquest títol és una resposta a un llibre d'un poeta xinès que es diu Yang Lian, que és una de les meves inspiracions, és un poeta absolutament fascinant, que vaig tenir l'oportunitat de conèixer a Londres. I després d'aquell recital, de recital que ell va fer, parlant, vam anar al seu pare i parlant d'això, va dir, a tu t'agradaria molt un llibre meu que es diu Cercles concèntrics.
Ah!
I jo vaig agafar aquest llibre, el vaig llegir, em va absolutament sobtar, em va impressionar d'alguna manera, no?
Perquè aquest llibre va encertar, no?
Va encertar, sí. Aquest llibre parla, no?, de com la poesia va de la mà del cicle vital, no? Del cicle vital de la vida en si mateixa. Però jo vaig pensar que des del meu punt de vista i des del meu cos de dona, això no era tal que així, no? Que jo no tenia en el meu cicle vital i professional no tenia aquesta sensació cíclica. Sí que la tenim com a dones, perquè ja tots els mesos ho hem de saber, això, però a l'hora de transmetre això culturalment, no veia un cercle concèntric, sí, veia un cercle excèntric, no? I al final molts cercles, no? Com aquells plats xinesos que tenim totes voltant per la nostra vida, no? Ho vaig veure així.
La il·lustració, imagino que també de la portada també està... Bueno, no sé, em fa recordar això que deies, no? Una mica de l'estil japonès, poder?
Pot ser. Va ser una lectura de la il·lustradora total. Jo no li vaig dir res. En Ramon em va dir, explica-li un poc de què va el llibre, i li vaig dir, no vaig a fer-ho.
Que ella
faça la seva creació pròpia d'allò que li suggereix el text. I va quedar una cosa m'agrada molt, molt xula,
molt bonic, sí,
molt bonic.
Sí, sí. Molt interessant tot això que ens comentes, Noèlia. Parla'ns una miqueta més de tu també, com a autora, com a escriptora.
Aquest és el meu segon llibre. El primer llibre el vaig publicar en bilingüe català-anglès a una editorial de Londres, Francis Boodle Publishers, i és, en realitat, és una seqüència, és una trilogia, que tinc el tercer, encara no he pogut eixir, ja eixirà d'alguna manera, encara no, ni he pensat, però està fet, i és una continuació aquest primer, que es diu Arrels Sagnants, Bloody Roots. El primer és sobre les arrels. Jo vivia fora, vaig estar fora quasi 20 anys a Anglaterra, i aquest és un poc una indagació, una investigació sobre el temps, tot i que no ho sembla, tot i que sembla que sobre l'espai, perquè veiem cercles, però...
Bueno, temps i espai,
sí, van de la mà.
Són temes relacionats al final.
Sí, és molt més conceptual que el primer és molt més instintiu, i aquest és un poc més conceptual que el primer, és un llibre molt pensat.
Com us han tractat les editorials a l'hora de proposar l'obra i voler-la presentar i voler-la publicar?
En el meu cas, molt bé. Jo crec que Ara com ara tenim tot aquesta, no, aquest panorama d'editorials independents que tracten d'una manera molt personalitzada l'autor, que no és allò que fan el llibre i el deixen estar, sinó que l'acompanyen i durant tot el procés d'edició. A mi personalment em feia molta il·lusió publicar amb La Breu, perquè era una de les editorials de referència del panorama poètic. Em feia molta il·lusió triar l'insecte de la coberta, que
això
és una tonteria.
T'anava però... preguntant, no, és ben curiós, no? Sí. Tot el vermell i l'insecte aquí en blanc.
Sí, sí, això és un clàssic dels llibres de La Breu, que sempre porten un insecte a la coberta, que cada insecte és diferent. En el meu cas és una lluerna, és una cuca de llum, perquè una de les coses que llegia mentre escrivia El vermell de Rússia era un llibre molt bonic d'un filòsof francès que es diu Georges Didier Berman, que es diu Pervivència de les lluernes, que és una resposta a aquella carta tan famosa de Pasolini que després de l'assassinat d'Aldo Moro escriu que ja no queden lluernes a Itàlia, no? Referint-se al panorama polític.
I
Didier Berman li diu no, les lluernes som nosaltres en tant que danses, en tant que comunicació, en tant que pensaments compartits. I la idea de la lluerna, a més jo passo molt de temps a Camallera i aquell l'estiu que estava acabant El vermell de Rússia vam trobar una lluerna a l'era i vam dir encara queden lluernes, no? I vaig decidir posar-hi la lluerna. Sí, sí.
Que bé, perquè te'l van deixar triar.
Sí, ens que el deixen triar tots. Sí, sí, és un... La Breu és una editorial molt, molt especial i els editors de La Breu són amics i la veritat és que el procés ha sigut magnífic.
I en el teu cas?
En el meu cas també ha estat un procés, la veritat, prou bonic. Els editors s'han implicat, sobretot l'editor s'ha implicat d'una manera molt, molt personal, no? Li ha tingut cura al llibre, a mi, el que jo pensava del llibre, a com ho veia, com anava bé les seues propostes, etcètera, etcètera. Ha estat un procés d'acompanyament i això, la veritat és que és molt bonic. Jo no coneixia... I coneixia l'editorial perquè amigues i amics, companys poetes han publicat allà i sempre m'han agradat moltíssim, m'ha agradat molt el disseny i m'ha agradat molt la seva línia editorial, tot i que el meu poemari no és tan experimental com el que... com la línia que ells tenen, però és un poc experimental això, sí, però no tant, però sempre m'ha agradat molt la feina que havien fet, sempre, i m'he fet il·lusió publicar amb ells, i ha estat un encert.
Amb edicions tremendes, en el teu cas, eh?
Sí, edicions tremendes, sí.
Molt bé, no sé si ens voleu dir en què... Bueno, us vull demanar dues coses, de fet. En què us inspireu a l'hora d'escriure i després si ens voleu triar algun poema petit per fer-nos una lectura.
No sé si en què m'inspiro. Jo diria que en el meu cas la poesia és el resultat de mirar el món molta estona i de trobar-hi alguna cosa que m'ajudi a explicar-me a mi mateixa i que de retruc els serveixi als altres per explicar-se alguna cosa, no? Per tant, és aquest procés d'anada, de tornada, de destil·lació, de pensar-hi molt. Però no sé si això és exactament... A mi m'inspira aquella planta d'allà. I llavors, si d'aquella planta d'allà, per una característica concreta, em puc treure alguna cosa que em serveixi per explicar alguna cosa que m'està preocupant i des d'aquesta cosa que m'està preocupant portar-la a un lloc que no sigui només la meva reflexió personal, sinó que algú altre s'hi pugui trobar, per mi aquí hi ha la clau del poema.
Que bé.
Per a mi la poesia ve d'una manera... Sempre dic, no?, que a mi em ve com una espècie de llamp i que no puc controlar, no? Em ve d'una manera molt orgànica en aquest sentit. Quan tinc una espècie de... quan la meva experiència no correspon amb les referències que jo he tingut, quan hi ha una espècie de trencament, és com una manera de voler donar significació a allò que m'està passant. I al cap comencen a venir-me imatges, perquè la poesia ve per mi a través de la imatge, no a través de la paraula.
Que interessant.
O a través de la imatge que suggereix una paraula, això sí. I llavors és que ho he de fer sí o sí, vull dir, és que, i si no ho faig és que físicament sangren les genives, me queda fònica, me queda sense veu.
El cos et diu que
sí,
ho has
de transmetre, cos diu, i sí, i ho has de fer, sí, allà on sigues, al tren, a classe, dormint, on vinga, no? En aquest espai l'has de trobar i l'has d'obrir.
Doncs la Míriam ens llegeix un
sí.
poema.
Jo us llegiré el poema que obre el llibre, que es diu Ofred. Es diu Ofred perquè està inspirat en aquella seqüència, en aquell pla seqüència tan llarg de la pel·lícula de Tarkovsky, d'Ofred, de Sacrifici. I diu així. Amb la casa encara en flames, ha dibuixat parets d'una dimensió a la cendra calenta de terra. Buidar l'espai és canviar el repte de bàndol. Encerclada de pell i de fum, convoca paraules noves amb què vestir-se. Conserva dins les ungles la sorra d'allà on ve i esborra els punts de fuga. Imagineu-la pacient. Se sap llavor i inici.
Uau!
Uau!
Quantes coses! És potent, és potent.
Sí, sí, he de dir que per a mi és un absolut honor compartir això avui amb la Míriam, perquè jo ja l'havia llegida i la seva poesia és molt potent. Jo també llegiré el primer.
Perfecte, clar que sí, així deixem amb allò, amb ganes de continuar.
Per obrir la porta i fer entrar la tenebra, he torcat la pols del caliu daurat, besat el lleu a trenc d'alba i portat l'anell de lluna cega a l'altar. Més ella, com un ocell engaviat, enverina la pluja i desfà el fat i els bocins d'una terra que endins de mi roman. Com netejar l'escala de dol i sang? Quina pregària hauré d'inventar? S'ha fet dins de mi el clot d'amor, una casa sense porta ni trespol.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A mi se'm posa la pell de gallina amb tot això, de veritat, perquè es transmeten... Bueno, i a tu també, eh?
A mi també, sí. I he de dir que això no me passa sempre. És un bon senyal.
És un bon senyal.
Exacte. M'estaria molta estona parlant amb vosaltres, però em sembla que teniu un públic que us espera, eh? Per tant, no us vull entretenir més. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Un plaer.
Sí, un plaer. Igualment, moltes gràcies.
Gràcies.
Noms de dona, una petita mostra, petjades noves en la història.